Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Som a la tardor, avui han baixat les temperatures i més que baixaran el cap de setmana. Ha plogut bé, tot i que avui les ventades seran protagonistes, com ho van ser a Madrid ahir i a moltes altres ciutats d'Espanya, com ara Sevilla. Avui es moca també. I em diuen que podem connectar amb la nostra nova corresponsal a Sevilla, al barri de Pinomontano, perquè sembla que tenim notícia en directe. Sí? Palante!
Mira, a que se cae la palmera, a que se cae. Mira la clava. ¡Hostia! Se cayó la palmera. ¡Hala! Se ha caído la palmera ya. Lo estaba viendo. Digo, a que se cae la palmera. Y se ha caído ya la palmera. Se ha caído la palmera, señores. Lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera. Se ha caído la palmera. En directo. En directo se ha caído la palmera. En directo se ha caído la palmera. Lo estaba viendo. Pues ya no hay palmera. Ya se acaba de caer. Menos mal que ha caído para acá y no ha caído para allá. Pues se ha caído la palmera. En directo se ha caído la palmera. Borro.
És un moment delirant que ens han deixat les xarxes. Una senyora que sense pensar-s'ho s'ha convertit en protagonista les últimes hores fent allò que ara fem, que és gravar, però que fem quan acostumàvem a fer quan érem petits. Avançàvem amb la pilota als peus mentre narràvem com si fóssim grans comentaristes de futbol. Agafàvem la pilota, alguns ho fèiem en castellà perquè érem molt petits i tot ens arribava en castellà. I senyores, que coge la pilota Sotil, que se la da Charlie i que centra, i tu agafes la pilota i gol de Cruyff. La comunicació, la ràdio, la càmera, les pantalles... Senyores, la palmera ha caído. I és que avui el dia només pot anar a millor. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va fer la terra, que és divendres. Per fi és divendres 20 d'octubre del 2023, la palmera.
I avui la pluja va a la baixa i s'obriran clarianes, tot i això encara es mantindran les ventades, la mala mar i l'ambient de tardor.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, des de primera hora els vehicles circulen per un pas alternatiu a la C-13 a prop de Castell de Mur, al nord de Lleida, per uns despreniments. Destacar també la Ronda de Dalt, on no hi ha incidències, però sí molta congestió durant 8 quilòmetres des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi en sentit sud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans la palmera i els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La borrasca Lina ens ha deixat el primer temporal important de la tardor amb pluja, amb vent i amb mala mar. Des d'ahir a la tarda els aiguats han afectat bona part de Catalunya i també arreu de l'Estat, i això ha provocat algunes incidències molt importants al transport públic. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per saber com es viu el matí d'avui després d'una jornada caòtica a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per culpa de les trombes d'aigua que van caure ahir a la tarda al centre de la península. Però abans sapiguem quina és la situació meteorològica a aquesta hora del matí. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Quin és el panorama a aquesta hora?
Doncs ara mateix ja no plou pràcticament enlloc, sí que hi ha algunes tempestes sobre el mar, freguen algun punt del Baix Empordà, però en general comencem el dia ja sense pluja i el vent sí que bufen força, amb cops encara d'entre 50 i 80 km per hora. Encara es manté també la mala mar i fa fresca, han baixat clarament les temperatures i ara mateix es mouen entre els 14 i els 18 graus, per exemple, a Barcelona, 17 a Tarragona, 13 a Lleida, 16 a Girona, 10 a Viladrau o 16 a Amposta.
Avui continuarà plovent?
Només s'esperen alguns ruixats, bàsicament aquesta tarda, en punts del Pirineu, però a la resta, en principi, tindrem un dia més tranquil, amb més estones de sol ara al matí i a la tarda amb alguns núvols, però sense pluja. Hem de destacar, sobretot, la ventada forta i la mala mar.
La palmera.
La palmera.
Sí. Quins...
Quins...
Quins són els registres de pluja que tenim més importants?
Doncs mira, els més importants
seriosos.
Han acumulat 145 litres per metre quadrat a Cabdella, 143 a Espot, això fins a mitjanit, 98 a Port del Comte, 78 a Gósol, 65 a la Vall de Núria o 56 a Cercs, i durant la matinada han caigut un parell de litres més. Això, bona notícia per les capçaleres dels rius, encara no es veu reflectit als embassaments, però ha caigut molta aigua, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, que és on s'aprofita.
Val, de cara als pròxims dies.
Aviam, el cap de setmana, sobretot hem de destacar la temperatura. Tindrem un ambient molt més tardorenc, amb temperatures que es mouran entre els 15 i els 20 graus al migdia i amb fred durant les nits. I de pluja, demà se n'espera a les comarques de Girona, a la resta no, a la resta tindrem un dia de més estones de sol, i diumenge sí que hi haurà alguns núvols i es podrien escapar alguns ruixats dispersos. I el vent, demà al matí, de mestral i tramuntana, però després també anirà fluixant. I pinta que la setmana que ve la començarem amb pluja, per tant, hem agafat una bona dinàmica.
Per cert que com apuntaven, la pitjor part d'aquest temporal se l'han dut Madrid. Hi ha una dada, ahir el compte d'Instagram del Javier Calvo, un dels Javis, va penjar unes imatges que hi havia, però no t'enganyo, dos pams d'aigua, pams d'aigua en una zona on devien estar, no sé si rodant, on tenen els Javis, i li vaig preguntar amb el Javier Calvo, dic, hosti, què ha passat? Diu, no, això és Madrid, diu, és bestial el que ha caigut aquí. Vaja, hi ha una dada que ho diu tot. S'ha batut el rècord de pluja en 24 hores des que es tenen registres, i d'això en fa més de 50 anys. Dit d'una altra manera, és la tromba d'aigua més bèstia a Madrid des d'almenys l'any 1973. Les imatges que hem vist per les xarxes és cascades d'aigua al metro de Madrid, ha hagut de parar màquines durant una bona estona, inundacions de carrers, goteres als hospitals, o fins i tot caiguda d'arbres, la Palmera, per culpa de les ventades. Què ha passat exactament, Mònica?
Doncs mira, aquesta pertorbació que comentàvem ahir, a l'IN, que ha travessat tota la península i ha deixat, en el cas de Madrid, a l'estació del Retiro, 90 litres per metre quadrat, que, com deies, és el rècord absolut en 24 hores en aquesta sèrie, que en alguns casos fins i tot es parla de més d'un segle. Per tant, va ser molta aigua en poca estona i per això va provocar aquests problemes. Penseu que 3 dels 4 dies més plujosos a la ciutat de Madrid s'han acumulat els últims 2 anys. Per tant, això és un reflex de com les pluges cada vegada són més torrencials i deixen més aigua en menys estona. I han caigut també més de 100 litres per metre quadrat en punts d'Extremadura, també cap al sud de Castella i Lleó i també el Pirineu Aragonès.
De fet, com us dèiem, arran dels aiguats que han descarregat a Madrid i a bona part de la península, es va haver de tallar la circulació de l'alta velocitat entre la capital d'Espanya i Barcelona durant gairebé 6 hores ahir a la tarda. La interrupció del servei va afectar milers de passatgers i alguns, com el tertulià del Món RQ dels divendres, en Jordi Bosch, no han arribat a casa a Girona fins a quarts de 5 de la matinada. En Jordi Bosch, que ara deu estar encara dormint, perquè a les 5 de la matinada és quan ha arribat a Girona, a casa seva de Girona. 12 hores i mitja després del tren que tenia previst sortir d'Atocha. 12 hores i mitja. Aquest matí, almenys en teoria, el servei ja ha recuperat la normalitat i Jordi Bosch serà aquest matí al Món RQ. Última hora des de l'estació de Sants de Barcelona. Informa des de les 6 del matí la Montse Martí.
Sí, el servei de TGV Barcelona-Madrid ha arrencat amb normalitat, tot i que DIF confirma que encara s'ha de circular aquesta hora per via única en un tram de 15 quilòmetres a Guadalajara, on hi va haver l'avaria. 8 trens es van quedar a mig trajecte aturats durant hores, i el tren que s'hi va trobar, hi va haver un bon ensurt perquè els cables de la catenària van trencar fins i tot el vidre de la finestra del conductor. Durant el dia es preveu que els tècnics de DIF acabin de reparar aquesta avaria a la línia de TGV, i tot i que la gran majoria de trens han sortit, com diem, i surten amb normalitat, hi ha un TGV d'Irio que havia de sortir a les 7:05, que encara no ho ha fet, i també veiem alguns retards en les arribades a aquesta hora.
El DIF investiga les causes d'aquesta avaria, però ja ha apuntat que el més probable és que la provoqués un problema elèctric causat pel temporal. De fet, el director general de DIF, Ángel Contreras, ho explicava aquesta nit al 9C de RAC1.
Quan passen aquestes coses, la causa més probable és el tema de temporal. De totes maneres, el primer que fem sempre és dedicar-se a reparar les incidències, a intentar resoldre el problema el més aviat possible. Evidentment, després sempre s'obrim una investigació per veure si ha pogut passar a qualsevol altra història, però tal com està el dia, la cosa més probable són les coses meteorològiques.
A més, el temporal de mar ha provocat una víctima a Catalunya, un home suís de 70 anys, ha mort ofegat a la platja de la Mar Menuda a Tossa, a la Selva, ahir a la tarda, quarts de 4, en un moment en què les onades podien superar els 2 metres d'alçada. El servei d'emergències va rebre l'avís que hi havia un cos surant a 200 metres de la platja. S'hi va desplaçar un helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies, però no van poder salvar-li la vida.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua. Fibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Són les 8 i 9 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1, amb Bolica, que fa fort a França, amb Karim Benzema, al centre de la polèmica pel seu posicionament sobre la guerra de Gaza. Atenció, perquè el ministre de l'Interior francès no només no s'ha retractat, sinó que insisteix a vincular qui va ser futbolista del Real Madrid i pilota d'or amb el grup islamista radical dels Germans Musulmans. En una entrevista al canal BFM, el ministre Gérald Darmanin acusa Benzema d'actuar com a aparador per aquesta organització. A més, li retreu que s'indigni de manera selectiva perquè, segons ell, només condemna les morts de palestins i, en canvi, no va condemnar públicament l'assassinat jihadista del professor francès Dominique Bernard divendres passat.
Je constate qu'il n'a toujours pas fait un tuit.
He pogut constatar que Karim Benzema encara no ha fet cap piulada per l'assassinat d'aquest professor a Arras, pels nadons decapitats, per les dones violades, ni tampoc pels 1.300 massacrats pel terrorisme islamista a Israel.
Tot plegat, no ho oblidem, ve d'una piulada de Benzema en què es limitava a dir el següent. Totes les nostres pregàries per als habitants de Gaza, víctimes una vegada més d'aquests bombardejos injustos que no perdonen ni dones ni nens. La dreta i l'extrema dreta també s'han abonat a la crítica a Benzema del ministre de l'Interior francès. Ahir sentíem representants del Partit dels Republicans demanant que se li retirés la nacionalitat francesa si es confirmaven les vinculacions amb els Germans Musulmans. I el líder de la dreta més extrema, Eric Zemmour, va un pas més enllà i acusa el futbolista de donar suport al terrorisme. A més, assegura que el futbol francès viu un ampli procés d'islamització.
No és francès de cor. No estima França ni l'ha estimat mai. El futbol francès depèn completament de les banlieues. I com que les banlieues cada vegada estan més islamitzades, el futbol francès cada vegada està més islamitzat. Benzema és un musulmà que vol aplicar la xària. I la xària inclou la jihad. I això vol dir matar Dominique Bernard.
Ça veut dire tuer Dominique Bernard.
Benzema ja ha anunciat que el denunciarà també per difamació. En canvi, qui ha sortit a defensar Karim Benzema és el líder de l'esquerra francesa, Jean-Luc Mélenchon. En un missatge a Twitter ha escrit: "Bon dia, senyor Benzema, no el conec i no sé res de futbol, però el govern i els seus amics han decidit demonitzar-lo. Amb enemics així, que parlen amb aquesta mena de paraules, vostè deu ser una persona extraordinària, sense odi ètnic ni religiós." I conclou Mélenchon: "Sé que França pertany a tots els qui l'escullen. Els qui ens insulten no se la mereixen." La guerra al Pròxim Orient està esquitxant França molt més enllà d'aquesta polèmica. El govern francès ha elevat el nivell d'amenaça terrorista fins al màxim. Els últims dies hi ha hagut fins a 18 falses amenaces de bomba. Això ja ha comportat, per exemple, que la cadena MTV hagi decidit cancel·lar els seus premis europeus. La cerimònia dels European Music Awards estava prevista pel 5 de novembre a París, però l'organització diu que no vol posar en risc ni els artistes, ni els fans, ni tampoc el personal que hi treballa i que arriba des de diversos indrets del món. Qui també està preocupat per la seguretat a França és el Real Madrid. Segons ha comentat la cadena SER, el club està estudiant no anar a la gala de la pilota d'or, que es farà el dilluns 30 d'octubre. També és veritat que aquest any el Madrid no té cap futbolista amb opcions de guanyar. Encara vinculat amb les conseqüències de la guerra en el món del futbol, avui comença la jornada número 10 de la Lliga Primera Divisió a Espanya, amb el partit Osasuna-Granada, i el club andalús, el Granada, ha deixat fora de la convocatòria per motius de seguretat el futbolista israelià Sean Wiseman. El motiu és que el grup d'aficionats radicals d'Osasuna li estava preparant una rebuda hostil perquè s'havia posicionat a favor de l'ofensiva del seu país a Gaza. Mentrestant, la UEFA ja ha anunciat que no es jugarà cap més partit de les seves competicions en territori d'Israel fins a nou avís. Clar, tot això, avui en parlarem amb la Laia Forés des de París per parlar de la situació que viu França arran d'aquesta ofensiva israeliana que continua, de fet, sobre el terreny. L'exèrcit d'Israel ha llançat aquesta nit una altra pluja de bombardejos damunt de la franja de Gaza. Desenes de míssils han tornat a esclafar edificis, molts d'ells residencials, i han deixat un balanç provisional d'almenys 29 civils morts i una vuitantena de ferits. Entre les víctimes hi hauria 8 membres d'una mateixa família que dormien junts al menjador de casa seva. Els bombardejos també han afectat infraestructures clau per l'evacuació dels civils, com la carretera que comunica el nord amb el sud de la franja. Aquesta matinada, novament, les Nacions Unides han llançat un crit d'alerta. Diuen que la situació dels més de 2 milions d'habitants a Gaza és molt crítica. El problema més greu a hores d'ara, a banda de les bombes, és la falta de subministraments, que està a punt de tocar fons. Els veïns de la franja pràcticament no tenen aigua potable, no tenen medicaments, un de cada 4 habitatges estan destruïts i moltes ciutats estan a les fosques des de fa setmanes. Per això la comunitat internacional aguanta la respiració i creu els dits perquè l'ajuda pugui entrar de seguida a la zona. De fet, aquest matí estem pendents una vegada més del pas fronterer de Rafah, que comunica Gaza amb Egipte i que s'hauria d'obrir perquè hi pugui entrar l'ajuda humanitària, encara que sigui amb comptagotes. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, assegura que té llestos tots els camions carregats amb aliments, aiguaI medicaments i diu que està esperant el vistiplau d'Israel i d'Egipte per entrar a la franja. Ahir des dels Estats Units donaven per fet que una vintena de convois podrien enfilar cap a Gaza avui mateix, però aquest matí ja no es veu tan clar. Els combats s'han intensificat a la franja i hi ha carreteres destrossades que avui operaris d'Egipte intenten reparar correcuita per garantir el pas segur dels camions. Sigui com sigui, si finalment avui acaben entrant 20 trailers amb ajuda humanitària, és xocolata del lloro, perquè l'OMS calcula que la població de Gaza necessitaria 100 camions cada dia per sobreviure al setge d'Israel. A més, les entitats humanitàries que hi ha sobre el terreny temen que l'anunciada invasió de l'exèrcit israelià pugui tancar del tot la porta a l'entrada de l'ajuda, una ofensiva militar per terra, mar i aire, que cada vegada sembla més a prop. A les últimes hores, el ministre de Defensa d'Israel ha comunicat a les tropes que ben aviat veuran Gaza des de dins. Això mentre Hamas els adverteix que estan preparats per una llarga batalla i alerta Israel que la venjança per les matances a Gaza serà dura i dolorosa. Corresponsal de RAC1 a Israel, a la zona de conflicte, hi tenim Salem Erguí.
Israel ha comunicat que aquesta nit ha atacat 100 objectius de l'infraestructura de Hamas, com per exemple túnels, i que ha matat a milicians, entre ells un que va participar a l'atac de fa quasi 2 setmanes. El govern de Hamas, per la seva part, va denunciar ahir la mort de desenes de civils bombardejos. I deies, el ministre de Defensa, Yoav Gallant, s'ha trobat amb soldats aquí a aquesta zona de la brigada Vigibati i els ha anunciat l'ofensiva terrestre amb l'objectiu, diu, d'eliminar a Hamas de Gaza i que seran letals. De moment no ha arribat la consigna del govern per iniciar aquesta ofensiva terrestre i els palestins esperen avui, un altre dia, l'obertura del pas de Rafah, tot i que les informacions parlen que es podria ajornar un dia més.
Per cert, Sara, aquest matí hem sabut que l'altre front que Israel té obert, en aquest cas al nord, a la frontera amb el Líban, s'està escalfant i complicant cada dia una mica més. Aquesta matinada el govern d'Israel ha comunicat a 100.000 veïns, 100.000 que viuen en ciutats frontereres al Líban i a Síria, que els evacuarà cap a altres zones del país. Quina és la situació en aquesta frontera nord d'Israel, Sal?
Doncs sí, perquè és una mesura significativa que pot suposar també al front realment importants efectes, i és que Israel ha decidit l'evacuació de Kiryat Shmona, que és la seva ciutat més important a la zona propera a la frontera amb el Líban. Els darrers dies hem vist com desenes de milers d'habitants israelians, especialment de petits pobles fronterers amb el Líban, han abandonat seves cases degut als atacs tant de Hamas com de Hezbollah des del sud del Líban. Cada atac té una resposta immediata i contundent d'Israel a una frontera que té els ulls posats, sobretot, al que passa a Gaza.
Amb la situació li van complicant-se marxes forçades, Israel encara no ha atacat Gaza per via terrestre, però la xifra de morts a la franja no deixa d'augmentar hora rere hora. Segons les autoritats de Gaza, en 13 dies han mort 3.800 persones, 850 dels quals són criatures. És a dir, cada dia han mort a la franja una mitjana de 300 persones des que es va reactivar el conflicte el 7 d'octubre amb el massiu atac de Hamas a Israel. Ara bé, malgrat que els números són sagnants, la xifra oficial de víctimes podria disminuir lleugerament. Els serveis d'intel·ligència nord-americans que estan investigant l'atac a l'hospital de Gaza de dimarts desmenteixen que hi morissin gairebé 500 persones, calculen que tenien en compte les imatges aèries i la capacitat del centre, com a molt, i podrien haver perdut la vida entre un centenar i 300 persones. El que ningú no dubta és que la situació als hospitals de la franja és dramàtica. N'hi ha 4 que han deixat de funcionar pels bombardejos i 14 hospitals que han hagut de suspendre intervencions quirúrgiques per falta de combustible. Des de Metges Sense Fronteres alerten que estan arribant a un punt crític, ho explica el cirurgià a l'hospital, el Shifa de Gaza, Nedal Abed.
El sector sanitari està a punt de col·lapsar de forma imminent. No sé com gestionarem l'elevat nombre de ferits. Ara mateix tenim més de 3.000 pacients. Al nostre hospital, en un dia normal, la capacitat és d'uns 700 llits.
Falta personal perquè molts dels professionals han hagut d'abandonar les zones més perilloses i, a més, els bombardejos han destruït algunes instal·lacions. Però mentre el món àrab alça la veu, el gruix dels països occidentals continua exhibint el seu suport total a Israel. El més clar és el dels Estats Units. Aquesta nit, Washington ha tornat a demostrar el seu ferm compromís amb Israel i ha anunciat que es prepara per enviar-li un nou paquet d'ajuda militar. En un missatge a la nació, el president Biden ha demanat al Congrés que doni llum verda a un pact d'assistència que rondarà els 100.000 milions de dòlars i que també servirà per finançar l'exèrcit d'Ucraïna. De fet, Biden ja ha equiparat els enemics als quals s'enfronten tots dos països.
Hamas i Putin representen amenaces diferents, però comparteixen una cosa. Tots dos volen aniquilar per complet una democràcia veïna.
El president ha recordat que una trentena de nord-americans han mort a mans de Hamas i ha dit que la seva prioritat ara és alliberar els hostatges que encara queden a Gaza. Corresponsal de RACU a Washington, Javier de la Sotilla.
Biden porta dues setmanes mirant a l'exterior, desplegant tot l'aparell diplomàtic i prometent suport incondicional als seus aliats. Aquesta nit, en horari de prime time i des del despatx oval, li ha tocat justificar-lo als seus conciutadans, els que ha assegurat que el moment actual és un punt d'inflexió en la història.
El lideratge nord-americà és el que manté unit el món. Les aliances nord-americanes són allò que ens manté segurs. Els valors nord-americans ens converteixen en una nació confiable. Posar això en risc tot allunyant-nos d'Ucraïna o donant l'esquena a Israel no val la pena.
El president ha demanat al Congrés que aprovi un paquet d'ajuda que vincula l'assistència a Israel i a Ucraïna i que també inclou partides per a Taiwan i per reforçar la frontera sud amb Mèxic. Però les enquestes comencen a mostrar un cert cansament, sobretot pel que fa a la inversió a Ucraïna, que després de 20 mesos ja acumula milers de milions de dòlars. I en els últims dies hem pogut veure també protestes massives arreu del país denunciant els bombardejos d'Israel sobre la població civil. Per justificar la necessitat de finançar conflictes exteriors, Biden ha tret el discurs magnànim dels grans presidents en temps de guerra i ha apel·lat al lideratge dels Estats Units del món per garantir la seguretat nacional.
Tot això, els efectes en la seguretat global en la guerra entre Hamas i Israel també preocupen els Estats Units. Per això la Casa Blanca ha emès una alerta d'abast mundial demanant a tots els ciutadans americans que viuen a l'estranger que vigilin. És un avís molt inusual, sobretot perquè va dirigit a tots i cadascun dels països del planeta, sense excepcions. L'alerta no especifica que sigui per la crisi entre Israel i Palestina, però esmenta tensions augmentades en diversos llocs del món. Per cert, que avui Washington també és la seu d'una cimera conjunta amb la Unió Europea. Joe Biden rebrà a Charles Michel, president del Consell Europeu, i a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió. Una trobada que està convocada per parlar de la guerra d'Ucraïna, però que es modificarà per parlar també del Pròxim Orient. I no serà l'única cita important de les pròximes hores. Demà Egipte acollirà la cimera internacional sobre la crisi de Gaza amb l'assistència del president espanyol en funcions Pedro Sánchez. També seran el secretari general de les Nacions Unides Antonio Guterres, el responsable de política exterior d'Europa, Josep Borrell, el president francès Emmanuel Macron i el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau. Els esforços de la comunitat internacional per donar aire a la via diplomàtica conviuen amb les visites d'estat a Israel. Ahir va ser el torn del primer ministre britànic, Rishi Sunak, que va viatjar a Tel Aviv en un avió militar per reunir-se amb el seu homòleg israelí, Benjamin Netanyahu. Sunak s'hi va dirigir així.
You describe this as Israel.
Heu descrit aquest moment com l'hora més fosca d'Israel. Estic orgullós de ser aquí amb vosaltres en l'hora més fosca del país. Com els vostres amics, sempre tindreu la nostra solidaritat i desitgem la vostra victòria.
We also want you to win.
I Benjamin Netanyahu insisteix a comparar Hamas amb els nazis.
Hamas are the new Nazis.
Hamas són els nous nazis, el nou estat islàmic, i els hem de combatre plegats, de la mateixa manera que el món civilitzat es va unir per lluitar contra els nazis i contra l'estat islàmic. Ara hem d'estar units per combatre i derrotar Hamas. Aquesta no és només la nostra guerra, és la guerra de tot el món civilitzat. És la batalla d'Israel, dels països àrabs moderns, de la civilització occidental, del món lliure. És la batalla pel futur.
The battle for the future.
Tot plegat mentre Europa es blinda, reforçarà la seguretat a les seves fronteres interiors, allò que coneixem com l'espai Schengen, i també les fronteres de tercers països. Ho han acordat els ministres de l'Interior europeus, que es van reunir ahir a la tarda per analitzar les conseqüències de la crisi al Pròxim Orient després dels atemptats a França i Bèlgica. Corresponsal de RACU a Brussel·les, Lluís Tovar.
La Unió Europea reforçarà el servei d'Europol, és a dir, el servei d'intel·ligència europeu per prevenir atacs terroristes i detectar la radicalització de persones, sobretot joves, que aprofitin el conflicte al Pròxim Orient per atacar Europa. A més, es reforçarà la vigilància policial a les fronteres europees amb tercers països, però també les fronteres interiors, com per exemple ja han fet Itàlia o Àustria. L'eurocomissària d'Interior, Ylva Johansson, ho va defensar per garantir la seguretat.
És absolutament imprescindible que la Unió Europea sigui un lloc segur contra les amenaces terroristes i necessitem estar completament segurs que no hi ha cap tipus de violència antisemita ni islamofòbica.
Tot plegat el mateix dia que el Parlament Europeu va aprovar una resolució sobre la crisi a Israel. Els eurodiputats, però, van ser incapaços d'aprovar una esmena per demanar un alto al foc i finalment van reclamar el que van anomenar com una pausa humanitària.
Són les 8:24 minuts. L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBELL, ja havia alertat l'equip del científic mort a Barcelona que el laboratori on treballava no estava preparat per fer experiments amb mostres de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob. Tal com us va avançar ahir, RAC1, el centre va rebutjar fins a 3 peticions del grup d'investigadors per portar aquest tipus de material. Ho explicava el director de l'IDIBELL, Gabriel Capellà.
3 vegades en el llarg de diferents anys. I algunes substituts són antigues i altres més modernes. En tots, en tant en dos investigadors, se'ls va denegar aquest permís, per descomptat, perquè no es va considerar que les instal·lacions complien amb els requeriments de bioseguretat.
Per això es mostren molt sorpresos que algú aconseguís introduir mostres d'aquesta malaltia neurodegenerativa sense cap tipus d'autorització. És el cas que va destapar ahir el diari El País i que investiguen el mateix IDIBELL, la Universitat de Barcelona, que és només la propietària de l'edifici on hi ha el laboratori, i també un consorci anomenat Ciber, que és qui havia contractat aquest científic. Informa Eudald Martínez.
Va ser precisament la insistència de l'equip on treballava el bioquímic que va acabar morint el que va portar l'IDIBELL a arribar a un acord per fer les investigacions al CRESA, un centre vinculat a la Universitat Autònoma i que sí que té un laboratori d'alta seguretat per tractar aquest tipus de mostres. És per això que el centre no s'explica de quina manera aquest material va arribar al seu laboratori. Gabriel Capellà assegura que els controls que fan són molt estrictes.
Això per nosaltres una preocupació no elevada, sinó el següent. I tenim molts mecanismes posats per evitar que passin coses com les que han passat. Això també és part de la investigació en curs. Amb tota la informació que disposen els nostres investigadors, amb la formació que tenen els nostres investigadors, doncs esbrinar exactament què ha passat.
Les tres institucions vinculades amb el cas ja han recollit el testimoni d'alguns afectats i en les properes setmanes tenen previst citar presencialment algun dels membres de l'equip amb qui treballava l'investigador. Esperen poder tenir les conclusions de tot plegat a principis de l'any que ve.
Tot plegat mentre alguns experts en la malaltia de Creutzfeldt-Jakob avalen la hipòtesi que el científic no es va contagiar a Barcelona sinó a Alemanya. El motiu és que aquesta malaltia té un període d'incubació molt llarg, en alguns casos de diversos anys, i creuen que el temps que va passar entre que el científic va començar a treballar a Catalunya el 2018 fins que va notar els primers símptomes compatibles, el 2020 és massa curt. En parlava ahir el nou CD de RAC1, Juan José Badiola, director del centre de referència en aquesta malaltia a Espanya. Badiola coneixia el científic i fins i tot havien publicat articles junts.
No se puede descartar, yo no estaría seguro, porque claro, el periodo de incubación de ese tipo de contagios puede ser muy largo, puede ser desde 2-3 años hasta 30 años. O sea, no habría que descartar ninguna hipótesis de que se puede haber infectado en Alemania o que se pudiera infectar aquí en Barcelona.
També recorda només dos casos més a França d'investigadors que hagin mort treballant amb aquest material. Ara bé, admet que no hi ha cap manera de saber si la resta de científics que treballaven al laboratori també estan contagiats. Diu que no hi ha cap prova per detectar la malaltia en humans.
Claro, no se puede descartar que pudiera tener... Bueno, hombre, si hubieran tenido contacto con las mismas muestras que con las que trabajaba este investigador, pues y no hubieran tomado las debidas medidas de precaución, pues no se podía descartar que se pudieran haber infectado. Pero esto también es variable, ¿sabe usted? No es una cuestión de matemática estricta, ¿verdad? Sino que es bastante variable.
Ostres, Déu-n'hi-do, no saber si estan contagiats. O sigui, l'angoixa i l'ansietat que han de tenir aquesta gent, o tenen una capacitat per obviar, o és terrible. És terrible. No hi ha cap prova per detectar aquesta malaltia. Per cert que la justícia també investiga una derivada del cas, i és que, segons ha pogut saber RAC1, la família del científic mort va presentar una denúncia contra el cap del laboratori on treballava, el doctor Isidre Ferrer. Li retreuen que es bombés que l'home tenia símptomes compatibles amb la malaltia i que l'apuntés com a possible responsable de portar les mostres al laboratori. I, és clar, aquí s'obre un enorme debat que preval la privacitat d'un pacient o la salut dels seus companys, en definitiva, de la salut pública. En fi, a tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista del Diario i col·laboradora del món RAC1, Sandra Vicente.
Un dels meus plaers culpables és mirar pel·lícules de terror dolentes. Com més dolentes, millor. Zombis, malalties estranyes que es descontrolen o societats abocades al desastre. I n'he vist prous com perquè alguna cosa dins meu desconfiï i s'amarissin els pèls de l'esquena quan sento la notícia de la mort misteriosa del científic de la UB. Però les lliçons que puguem extreure de la ficció són això, ficció. I no hem de deixar-nos endur per la passió malaltissa que desperta el morbo en l'ésser humà. De vegades hem de posar regnes a la nostra imaginació i no caure de quatre grapes en escenaris apocalíptics ni conspiranoics, sobretot després d'haver passat una pandèmia. La gent no necessita que l'espantem gratuïtament i no ens podem permetre la histèria que ja vam viure, per exemple, amb la verola del mico. Ara bé, això no treu que no haguem d'estar atents a investigacions que esclariran què ha passat. Hem de poder fiscalitzar i, si cal, demanar responsabilitats a les administracions en cas que hagin posat en perill la salut d'algú. Però, mentrestant, deixem que l'apocalipsi es quedi a les pel·lícules dolentes de sèrie B.
Dos quarts de nou clavats del matí, els Rolling Stones estrenen avui el seu primer disc d'estudi 18 anys després. Avui publiquen Hackney Diamonds. Són 12 cançons que ara repassem amb molta energia i nostàlgia, entre ells aquest Whole Wide World, un homenatge al rock de guitarres i als seus 60 anys de carrera. És el primer treball sense el bateria Charlie Watts, que va morir fa 2 anys. Tot i això, encara va tenir temps de gravar dos dels temes, aquest Mess It Up i aquest Get Close, amb Elton John tocant el piano. Elton John participa en una altra cançó del disc, aquesta, Life by the Sword. Una cançó que, passant els Stones, han tornat a col·laborar amb l'antic baixista del grup, Bill Wyman. De fet, és un disc ple de col·laboracions. A banda d'Elton John, que també participa en un altre tema del disc, Lady Gaga i Stevie Wonder, que s'uneix als amics Jagger per fer Sweet Sounds of Heaven, que ja s'havia avançat. Però també Paul McCartney, que col·labora en aquest Bite My Head Off. Hem sentit 6 de les cançons d'aquest Hackney Diamonds, un disc amb 6 cançons més i que arrenca amb aquesta altra, Angry. Però el nou disc també té moments més pausats, com en aquest Depending on You. Dreamy Skies. Well, I got to take a break from it all. 'Cause the wind and the wilderness call. Oh, Dreamy Skies. Aquesta és Tell Me Straight, cantada per Keith Richards, i també a mitjos temps com el Driving Me Too Hard. El primer disc d'estudi dels Stones en 18 anys acaba, l'última cançó, amb un blues que sembla una peça dels primers discos que van publicar fa més de 50 anys, de 5 dècades, i que han titulat Rolling Stone Blues. Well, my mother told my father just before I was born. Els seus 80 anys, Mick Jagger, però també Keith Richards i Ronnie Wood, continuen demostrant el seu gran estat de forma i la crítica especialitzada ho ha celebrat amb molt bones crítiques. Les ha recollit Jordi Saumell.
La revista Rolling Stone diu que Hackney Diamonds és un disc per fer sonar més d'una vegada i que feia 50 anys que el grup no sonava d'aquesta manera. La revista New Musical Express li dona 4 de 5 estrelles, diu que el disc és un autèntic èxit i destaca que si es converteix en últim disc dels Stones no seria un mal final. El portal Stereogam diu que Hackney Diamonds és un disc bo, que no serà un capítol brillant del catàleg de la banda, però el que podria haver estat un desastre esdevé un treball realment agradable. Dels mitjans musicals especialitzats, el més crític és Pitchfork, que suspèn el disc i el puntua amb un 4,5 i diu que Hackney Diamonds és un grapat de moments tan polits que aconsegueixen esborrar qualsevol caràcter, un disc que té més a veure amb l'avarícia eterna del grup que amb la seva volguda joventut.
Qui ja se l'ha escoltat de dalt a baix és el tertulià del món RQ i fan empadernit dels Rolling Stones, Josep Martí.
Stones en estat de gràcia. Hackney Diamonds és una meravella d'àlbum, el cant del cigne de moment i fins a nova ordre de la millor banda de rock and roll de la història. Jagger, Richards, Wood i també el desaparegut Charlie Watts engrandeixen encara més amb aquest disc la seva llegenda. On hi ha hagut, sempre en queda. Per això els Stones acaben de parir un disc només a l'abast dels gegants. 100% Stones, des del primer single, Angry, fins al darrer, amb una cançó que porta el nom del grup, Quin final! Rolling Stone Blues és anar a veure a galet els orígens més purs de la banda. Fa tremolar. De tot i força en 12 peces. Els riffs de Richards, els jocs vocals i l'harmònica de Jagger, la bateria de Charlie Watts és el més enllà, una orgia de música. Tot encaixa perquè la producció, a més, és excel·lent. Màgic escoltar Jagger i Lady Gaga cantant plegats un nou himne a mig camí entre el soul i el gospel, Sweet Son of Heaven. Quina xalera. Correu a Spotify, joves i vells, quan Basté acabi el programa. Emborratxeu-vos de bona música. Beneïdes siguin ses satàniques majestats. I llarga vida al rock and roll. Oh yeah!
Juraria que li ha agradat el disc amb el Josep Martí. Juraria que sí. Tot plegat l'endemà que el Barça fes oficial que lluirà l'emblemàtic logotip dels Stones contra el Real Madrid dissabte 28 d'octubre, el de la llengua. També el portarà el Barça femení el 5 de novembre davant del Sevilla. Des d'avui, els aficionats del Barça i del grup britànic poden comprar una edició especial de Hackney Diamonds a la pàgina web dels Stones. És un paquet que inclou el vinil de l'àlbum imprès amb l'escut del Barça i els famosos llavis del grup, a més d'una samarreta inspirada en els models dels anys 60 amb l'escut del Barça i el logotip. Dilluns sortirà a la venda tot el merchandatge del Barça relacionat amb els Stones. Es posaran a la venda 1.899 samarretes del partit, de partit, a banda de 22 especials amb la firma dels titulars contra el Real Madrid i els titulars contra el Sevilla. 36 minuts i tornem a la política nostra de cada dia. La comissió del Senat en què el president aragonès va defensar l'amnistia i el referèndum es va tancar mitja tarda després de més de 7 hores sense conclusions i amb un monòleg del PP contra l'independentisme. Això després que el president de la Generalitat justifiqués l'amnistia com el primer pas per arribar a acordar un referèndum.
L'amnistia no és un punt i final. Ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí. Que la ciutadania de Catalunya voti en un referèndum sobre el seu futur polític. Que voti sobre la independència.
Discurs breu, i com havia anunciat, no es va quedar a escoltar la resposta dels presidents autonòmics del PP, els únics que ocupaven els escons. Els del PSOE i el govern espanyol van deixar buides les cadires com a protesta pel xou que deien volien muntar els populars. Pere Aragonès va evitar, això sí, donar detalls de la negociació amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. Des de Madrid ho va seguir Jordi Armenteres.
Si en cap cas va fixar el referèndum com una condició imprescindible en tota aquesta negociació, el que sí que ho és l'amnistia.
És imprescindible per tornar el que és un conflicte polític a la política, per no repetir l'empresonament de ciutadans i ciutadanes per raons polítiques, per acabar amb els exilis forçats, per acabar, doncs, l'amnistia, per acabar amb la causa general contra l'independentisme.
I advertim que Catalunya tard o d'hora votarà, que la via és l'escocesa, però no diu quan. També retreu al PSOE i al PP que els seus indults a corruptes passin per davant dels polítics perseguits. Indults que, segons els seus càlculs, en són 12.000 i que Espanya manté l'amnistia del 77 vigent, tot i els errors de la transició. Si les paraules més repetides són un indicador del discurs, Catalunya la va repetir 34 cops. Per tant, un cada 17 segons. Nació 10, amnistia 9 i referèndum 5.
El PP, en canvi, treu pit del desplegament territorial d'ahir al Senat, amb 11 presidents autonòmics. Els populars van aprofitar el debat per fer front comú amb discursos pràcticament calcats que combinaven amb reclamacions històriques de cada autonomia. D'entrada, li va tocar el rebre a Pere Aragonès per no quedar-se a escoltar les respostes de la resta.
Y me hubiera gustado que el señor Aragonés nos hubiera escuchado a los demás con la misma atención y también el mismo respeto.
Que realmente el problema es que los que se creen dueños de Cataluña no escuchan a nadie.
Me gustaría que estuviera aquí o presidente de Cataluña para que escoitara as inquietudes los que también viven en su territorio, moitos deles de orixe galega.
Que la mala educación no puede representar ni a Cataluña ni a los catalanes.
Els barons del PP, però, van centrar totes les seves crítiques en Pedro Sánchez i els seus possibles pactes d'investidura. Des de Madrid, Arnau.
Bon dia. Una de les més contundents era Isabel Díaz Ayuso. Avisa que si es consuma l'amnistia...
Pronto no habrá españoles. ¿Cuánto tardarán los amnistiados en repetir su traición? ¿Y todos los que esperan agazapados para lanzarse a trocear España?
La resta assenyalen Sánchez com a responsable. Per Andalusia, les Balears, el País Valencià i Múrcia, els seus presidents es posaven les mans al cap.
L'amnistia es un retroceso en la calidad de nuestra democracia.
No cabe una amnistía para quienes se han saltado la ley.
Seremos capaces de llegar a acuerdos, pero no hasta el punto de tener que conformarnos con las migajas del banquete que ha recibido quien ha puesto precio a sus votos.
No tendremos una España mejor después de la amnistía.
Y desde Cantabria y La Rioja apelaban a la igualdad entre españoles.
Y una España cuyo destino político está en manos de quien defiende el lema España no roba es una amenaza manifiesta al resto de comunidades autónomas.
Sin igualdad real no hay democracia, no hay país.
Tot i els retrets aragonès, per cert, l'únic president que va quedar-se fins al final del debat va ser l'andalús Juanma Moreno.
Efectivament, per cert que sembla que el PP no en va tenir prou ahir. El Mundo explica que aprofitaran la seva majoria absoluta al Senat per convocar un debat sobre l'estat de les autonomies, el que seria l'equivalent al debat de l'estat de la nació que es fa al Congrés. És un debat que, per cert, no es fa des de l'any 2005, fa 18 anys. De fet, només s'ha fet 3 cops en tota la història. Un amb Felipe González, un amb José María Aznar i un altre amb José Luis Rodríguez Zapatero. El PP vol d'aquesta manera que Pedro Sánchez no pugui esquivar, mullar-se sobre l'amnistia. Segons el diari, serà abans d'acabar el mes de novembre. I en paral·lel també llegim al País que els líders territorials del PP ja han avisat que recorreran als tribunals qualsevol pacte econòmic amb Catalunya que pugui sortir de les negociacions per la investidura. Ja no és política, és que qualsevol pacte econòmic que hi hagi amb Catalunya, qualsevol, qualsevol. Els líders territorials del PP recorreran als tribunals. Que ja això no va d'independentisme. És que no va d'independentisme, és que és igual. Qualsevol pacte econòmic cap als tribunals. El PSOE, per la seva banda, denuncia que el PP ha fet servir el Senat amb benefici propi, que és una utilització barroera. Per cert, que en el debat d'ahir al Senat sobre l'amnistia hi va haver una protagonista inesperada, la popular Rita Barberà, l'exalcaldessa de València, que va morir ara fa gairebé 7 anys, va protagonitzar una enganxada entre dos senadors, Arnau Mañé.
Sí, un senador valencià de Compromís va retreure la hipocresia del PP amb Barberà. Considera que la van abandonar políticament.
Porque en unos momentos piden la renuncia de la senadora Rita Barberà y en estos momentos la hipocresía de un partido popular que la ha nombrado alcaldesa honoraria de València.
Li va respondre la senadora del PP, la germana de Miguel Ángel Blanco.
Mantengan el respeto a personas inocentes que ya no están aquí con nosotros.
I s'hi va tornar molt enfadat el senador valencià.
Fue abandonada por el Partido Popular. Que conste en acta.
Rita Barberà, per tant, protagonista circumstancial i inesperada al Senat, que per un moment va oblidar que el debat girava al voltant de l'amnistia i l'independentisme.
Una altra de les claus per desencallar, per cert, amb el tema de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, recordeu, és l'oficialitat del català a Europa. Doncs bé, de moment haurà d'esperar encara unes setmanes més perquè el Consell de la Unió Europea no votarà sobre l'oficialitat del català a la reunió de dimarts que ve a Luxemburg. A l'ordre del dia oficial no hi consta la votació, però el Ministeri d'Afers Exteriors explica que se'n parlarà perquè durà la trobada d'informe jurídic sobre les conseqüències que tindria per a Europa que el català fos oficial. El document hauria d'ajudar a dissipar els dubtes que encara tenen alguns països. Si no pot ser dimarts que ve, encara quedarà una última bala, que és la reunió del Consell del pròxim 15 de novembre a Brussel·les. I encara en política, Vox ha pactat amb el PP entrar al govern de l'Ajuntament de València. L'ultradreta assumirà les competències en ocupació, economia, família, infància i festes tradicionals. Però queda al marge de l'organització de les falles. I sobre Vox, avui el diari Opunés assegura que el partit de l'extrema dreta no va justificar els seus ingressos perquè els va fer passar pels beneficis obtinguts per la venda de bolígrafs, pins o loteria. El digital ha tingut accés a un e-mail que la tresoreria del partit va enviar a molts dels seus departaments demanant que de manera urgent regularitzessin tots els diners aconseguits per merchandatge. Artur Mas, Xavier Trias i Sandro Rossell responsabilitzen Mariano Rajoy de l'Operació Catalunya. En una conversa a tres bandes, qui va ser president de la Generalitat, qui va ser alcalde de Barcelona i qui va ser president del Barça parlen junts per primera vegada del que va representar la guerra bruta de l'Estat contra Catalunya. Ho fan en un capítol de A favor de la política, el podcast d'Artur Mas. No s'emetrà fins diumenge al matí al canal de YouTube d'Artur Mas, però el món RQ ha tingut accés a un fragment de la conversa just quan Artur Mas, Xavier Trias i Sandro Rossell coincideixen a assenyalar els tres Mariano Rajoy com el senyor X de tota l'Operació Catalunya.
El tio que ha fet aquesta operació es diu Jorge Fernández Díaz, amb l'Alicia Sánchez Camacho, amb el Jorge de Moragas. Escolta'm, aquí hi ha un conjunt de gent maligna, malèvola.
Estàvem parlant de la cúpula de poder del Ministeri de l'Interior, però també del Partit Popular en aquell moment.
Sí, però jo crec que és molt més del Ministeri que no pas del Partit
Popular. Sí, són persones molt concretes, també.
Són persones molt concretes. Sí.
Teniu la sensació que el Ministeri de l'Interior podia actuar d'aquesta manera sense que a la seu del PP i de la Moncloa estiguessin al corrent de tot això?
Tothom ho sabia. Sí, tothom que ho havia de saber, ho sabia.
Diumenge al Via Lliure de RAC1 podrem escoltar la resta de moments destacats d'aquesta conversa inèdita que en total durarà aproximadament una mitja hora. L'agressió d'un adolescent a un company d'institut a la sortida de classe ha aixecat molta polèmica a Mallorca. Va passar dimarts a Alaró, un poble a 30 quilòmetres de Palma. A la sortida de l'institut, un nano de 15 anys va anar a buscar-ne un altre de 13 i el va començar a amenaçar. Com sentim en aquest vídeo que van gravar un grup d'adolescents, l'agressor li va exigir que es posés de genoll i li fes un petó als peus. Bésame los zapatos, primero a la izquierda. A banda de gravar el vídeo, un grup de joves va començar a animar la víctima perquè li fes el petó. Quan en Loi finalment es va posar de genolls i li va fer un petó a les sabates, el que estava dempeus li va començar a clavar puntades de peu a la cara. Cap dels seus companys va moure ni un dit per aturar l'agressió. El vídeo va començar a circular per les xarxes i els grups de WhatsApp. Quan les imatges van arribar a casa seva, la víctima va confirmar que portava temps patint assetjament per part d'aquest noi. Els seus pares van informar a la Conselleria d'Educació i al centre que ha presentat una denúncia immediatament a la Guàrdia Civil. Segons el Diari de Mallorca, l'agressor ja ni tan sols és a les Balears. Per cert que, també pels més joves, pujar al transport públic amb un patinet elèctric estarà prohibit de manera indefinida a Catalunya. Segons explica La Vanguardia, l'autoritat del transport metropolità ho vetarà amb l'argument que és impossible garantir que no s'incendiïn. Això és el que va passar en un tren de ferrocarrils ara fa un any. Per això avui el Consell d'Administració de l'ATM farà valdre els seus informes i aprovarà la proposta. L'explosió d'un patinet aquesta mateixa setmana al metro de Madrid ha fet que els experts acabessin decantant-se per prorrogar el veto indefinidament als patinets. D'aquí uns moments, un, dos, tres, respon otra vez.
Bonica platja, oi?
Sí, i a més segura.
A què et refereixes?
Doncs que una platja com aquesta, lliure d'edificacions, protegeix les nostres costes.
A veure, explica'm això.
Mira, avui aquest mar està calmat, però amb les tempestes, les fortes onades s'emporten una gran quantitat de sorra. Un cop passat el temporal, aquestes mateixes onades les retornen a la platja. Però saps què passa si s'ha construït massa a prop del mar? Doncs que les onades xoquen contra aquestes construccions i arrosseguen la sorra a una profunditat que fa que no pugui recuperar-se. La platja es perd i sense la seva protecció es corre el risc que el mar ho inundi tot.
Per això és tan important mantenir les nostres platges lliures i respectar-les com a ecosistemes.
Exacte, perquè protegint les nostres platges deixem que elles ens protegeixin a nosaltres.
Les nostres platges, la nostra millor defensa.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Govern d'Espanya.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Saps que la gama 100% elèctrica de furgonetes Mercedes-Benz ja està completa?
Cert això?
Sí, Evito, Sprinter i la nova E-Citan.
Genial!
I tant, furgonetes tecnològiques i fiables. Estalvies en combustible i tens els 4 primers manteniments inclosos. Aprofita ara les condicions especials per a instal·lar el teu carregador. Informa't en els concessionaris Mercedes-Benz Autolica Industriales, MB Motors i Autolica Tarragona.
Que no m'atreveixo a dir-ho? Mira si m'atreveixo! Provant. Sabies que la poma és la fruita més completa, fresca i fàcil de menjar? És l'esnac perfecte i, a més, és boníssima. Si menges poma, fas esport, descanses i t'hidrates bé, t'ho dic jo. Deixa de cuidar-te com et cuides i cuida't com et cuida una poma. Campanya finançada per la Unió Europea.
Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks Internacional.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
10 minuts i les 9 en punt del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. El recordat i per molt senyorat, 1-2-3 responde otra vez, ha reviscut a Twitch. 9 anys després de l'última emissió a Televisió Espanyola d'aquest famós concurs dels anys 70, 80 i 90, ahir se'n va estrenar una versió modernitzada a la plataforma de streaming, concretament al canal de Twitch del seu presentador, The Gref.
Bienvenidos, lo podemos gritar, ahora sí que sí, vuelve el concurso de los concursos, vuelve el 1-2-3!
El show produït per Alejandro Ibáñez, el fill del Chicho Ibáñez Serrador, va començar a les 7 de la tarda amb una mena de fotocol o catifa taronja, color de la mítica Ruperta, presentada per Xavier Deltell i Carla Pulpón, per on van passar algunes de les grans cares del format, per exemple, les expresentadores Míriam Díaz Aroca o Mayra Gómez Kem, que va recordar l'època en què presentava el programa.
Yo me acuerdo que en aquella época no existía el pinganillo. Menos mal. Porque si yo tengo que hacer el 1-2-3 con Chicho aquí metido...
També van ser a l'estrena excol·laboradores de l'1-2-3 com Lídia Bosch o Fedra Lorente, la Bombi. El nou 1-2-3 de Twitch ha reviscut conservant molts dels trets distintius del concurs, des de la sintonia clàssica, que estem escoltant, fins a la música i el rellotge que sonava durant el torn de preguntes als concursants. La campana que sonava quan acabava el temps per respondre... o la música que sonava durant la subhasta dels premis. Tot això es va tornar a veure i sentir ahir en la participació de tres parelles de concursants. Tots són creadors de continguts, Gemita i DJ Mario, Luzu Lluna Clark i Marta Díaz i Jo Soy Plex. El concurs, com l'original, tenia tres fases. La primera, amb preguntes i respostes.
Por 25 rupertas, decidme géneros musicales que podamos disfrutar en festivales mientras nos bebemos una ámbar, como por ejemplo el flamenco.
I fins i tot amb el retorn de les germanes Hurtados com les Tacallones.
¿Te pincha? El balón de fútbol. El balón de fútbol se te pincha.
Se te rompe el tejado de la casa.
Se te rompe el tejado de la casa. Te quedas sin pelo. Te quedas sin pelo.
Fallado. Lo habéis vuelto a fallar.
Señor de Gres.
Señor de Gres.
Ya estamos.
Colorí colorado, la habéis vuelto a fallar.
La segona amb proves físiques i la tercera molava la mítica subhasta de l'1-2-3. Tot plegat acompanyat de les frases més mítiques de l'1-2-3.
No habría podido escuchar su actuación en casa si no fuera por un aparato tan sencillo como este. Y hasta ahí puedo leer.
Fins al moment més esperat per tots.
Como de puntillas, tendréis que poneros vosotros. Si no llegáis a tocar el suelo cuando paréis en los semáforos, porque lo que habéis ganado es esta moto BMW CE04.
Ara bé, molts usuaris a les xarxes van queixar-se d'alguns errors en la mecànica. Lamentaven, i aquí va ser el principal problema de tots, que els concursants no se sabien cap norma ni havien vist mai en sa punyetera vida l'1, 2, 3. No repetien l'exemple, per exemple, les preguntes que donava el presentador. O que hi havia massa proves físiques. El programa tampoc va triomfar en audiències. En un canal que té més d'11 milions de subscriptors, va fer de mitjana uns 75.000 espectadors. Clar, sobre aquest retorn de l'1, 2, 3, respondo otra vez, escoltem el comentari que signa el periodista i crític de televisió de La Vanguardia, Víctor Amela.
Ni Twitch ni Twitch. L'1, 2, 3 ha de ser en blanc i negre i presentat per Kiko Ledgard. Por 25 pesetes, el millor presentador de la història de la tele. Ara, el fill de Chicho Ibáñez Serrador, Alejandro Ibáñez, ha posat l'1, 2, 3 en mans de l'estrímir de Greft, di Greft, o com es digui. I el que volia ser nostàlgia s'ha quedat en paròdia. Van convidar Mayra Gómez-Kem, homenatge als bons temps i coartada, però van seguir 3 hores de cridòria, ataronjada, terrabastrall, daltabaix i despropòsit. Tu ets de Mayra, tu de Jordi Estadella, tu de Míriam Díaz Aroca, tu de Josep Maria Bax o La Rodera. Però ningú s'enganxarà a aquest digreft, a aquesta versió de l'1, 2, 3, que s'assembla a l'original com un ou a una castanya. Chicho, perdona el teu fill, que no sap el que fa. Però s'ha guanyat una calabaza.
Gràcies, Víctor Amela. Precisament avui, Alejandro Ibáñez, el fill de Chicho Ibáñez Serrador i director del programa, i Pol Torrents, streamer i membre de l'equip de producció, seran al món a RAC1 per parlar d'aquest nou 1-2-3. Parlant de Twitch, avui llegim al periòdico que les grans estrelles de la plataforma de streaming mouen molts menys milers d'espectadors dels que movien fa 2 anys amb l'esclat de la pandèmia del coronavirus. Noms com Aaron Play, Ibai, el Rubius o el mateix de Gref han perdut audiències de fins al 90%. El motiu seria que part dels espectadors s'han mogut a streamers de Llatinoamèrica, però una creadora com Cristinini creu que el públic s'està cansant d'ells. Encara en tecnologia, un estudi conclou que els espanyols estan perdent la confiança en la intel·ligència artificial. Un sondeig a l'empresa Cisco assegura que un 70% els preocupa com l'algoritme fa servir les seves dades i menys de la meitat pensen que els pot ajudar a millorar la vida. I atenció, perquè el WhatsApp prepara novetats. L'aplicació permetrà que enviem àudios amb l'opció de reproducció única. Com ja passa amb les imatges i els vídeos, ara es podrà enviar una nota d'àudio i que només se senti un sol cop. La nova versió encara està en fase de proves i pretén afavorir la privacitat. Aquesta nova funcionalitat permet també bloquejar les captures de pantalla a les fotos i vídeos que s'envien. De moment aquesta funció només està disponible a WhatsApp Beta, la versió de l'APP que permet experimentar amb noves característiques abans que es facin públiques. Els telefonistes de l'empresa Connecta denuncien a RAC1.cat les males condicions en què treballen. És la companyia on fa 4 mesos va morir una treballadora després de patir un infart en horari laboral. El cas va aixecar molta polseguera perquè els responsables de l'empresa van obligar la resta de la plantilla a continuar pencant. Doncs bé, en una conversa amb RAC1.cat, una extreballadora d'aquesta empresa a Barcelona explica que va haver de deixar la feina per problemes de salut mental després de 5 anys amb un gran estrès, pressió i ansietat. Entre d'altres, relata que els empleats no tenen temps de descans entre trucades i que els donen un màxim de 240 segons per atendre els clients. Si es passen, s'emporten esbroncades. Li han distorsionat la veu a petició seva perquè té por de represàlies.
La quantitat d'hores, la quantitat de feina i de trucades que hi ha i el poc temps que tens entre trucada i trucada per descansar i per canviar els xips, saps? Comptant una trucada darrere l'altra durant 4 hores o 8 hores les que estiguin allà, perquè hi ha molta feina.
Tot plegat anuncia per uns 1.000 euros al mes. A més, també explica que en el seu cas tenia clients d'una assegurança mèdica i que més d'una vegada acabava plorant per la pressió i per la falta de formació. Podeu llegir l'entrevista sencera a RAC1.cat. Els Mossos alerten que creixen les estafes amb criptomonedes. El 2022 van rebre 3.500 denúncies per casos d'aquesta mena, un 30% més que l'any anterior. Informa Joel Penya.
Durant tot l'any passat, els Mossos van instruir 60.000 casos relacionats amb ciberdelictes. Com en les estafes amb criptomonedes, l'augment respecte al 2021 també va ser d'un 30%. A més, des del cos alerten que hi ha molts casos que no es denuncien o que els passen desapercebuts. El comissari en cap del cos, Eduard Sallent, va explicar que cada vegada es cometen més ciberdelictes i quantitativament ja han superat els furts.
Abans eren fets residuals. El furt era el fet quantitativament més important. Doncs ara l'estafa, i sobretot l'estafa relacionada amb mitjans de pagament i el que té a veure amb diferents formes de delicte a la xarxa, té capacitat i supera en alguns casos en percentatge i quantitativament en creixement el furt.
Els Mossos asseguren que ja estan buscant la manera d'aturar aquests crims que, a més, també inclouen els ciberatacs. L'any passat n'hi va haver 600 a Catalunya, entre els més destacats, el de l'Hospital Clínic.
I a un minut per arribar a les 9 punt del matí parlem de les pantalles, perquè avui arriba als cinemes una nova pel·lícula de Martin Scorsese, una pel·lícula que dura 3 hores i mitja. Es titula Los asesinos de la luna, que protagonitzen Robert De Niro i Leonardo DiCaprio.
The Osage, they have the worst land possible.
La primera està inventada a començaments del segle XX a Oklahoma i explica els assassinats en sèrie de membres de la nació indígena Osage Rick and Petroli. La pel·lícula està basada en un best-seller de David Grant. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
3 hores i mitja, sí, 3 hores i mitja pot semblar una eternitat per passar-les dins del cine en un temps tan volàtil com el d'avui. Però si passen com un sospir, si estàs enganxat a la pantalla, si t'expliquen una història del passat que et fa entendre com som en el present, si tot el que veus és pur cinema, llavors és que has presenciat una pel·lícula molt especial. Los asesinos de la luna és una història sobre els orígens, sobre com una raça original és aniquilada.